Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
T'ha arribat un regal nostre, Juliana, si vols explicar exactament què és. Els que ho estigueu veient per Spotify i tal, es veu la imatge del regal.
A veure, jo vaig fer anys fa 15 dies, ja fa una miqueta, però m'ha arribat un regal amb retard, que és una Juliana, vull dir, soc jo mateixa, no?
És una figureta.
És una figureta, diguéssim, de pam i mig, sí, fet amb paper maixé, que se suposa que sóc jo vestida amb el traje de gitana de Cardedeu, perquè jo ballo gitanes, per les persones que no ho sabíeu.
És que, clar, vam pensar amb en Marc Andreu, en Roger i l'equip. Què li podem regalar a la Juliana que no tingui?
Res.
És que és molt difícil, perquè és que si no ho tens, segur que una marca t'ho regalarà. I llavors, a una persona que ho té tot, què li pots regalar?
Total.
Doncs una figura d'ella mateixa fent gitanes. I ja està.
A mi m'hauríeu de dir quan puja.
El Roger no sabia ni què em regalaven.
És a dir, jo m'implico molt a nivell econòmic, perquè a nivell d'idees sóc molt dolent. I llavors no em fa res pagar una mica més per la producció que han hagut de fer els altres.
Ets com aquell meme dels Estopa, que sempre surt pel Dia de Reis, que un sap què hi ha dins del regal i l'altre no en té ni idea.
Doncs segurament.
A veure què hi haurà dins del regal, perquè jo no he fet res.
Fa gràcia perquè el Roger no sap ni de quin meme estem parlant.
No, però és molt divertit.
És un vídeo hilarant. És molt graciós.
És molt graciós.
I és tal qual tu.
Tal qual.
Escolta, tenim un programa avui?
No, com
farcit?
Massa cosa.
Heu provat mai el pollastre farcit?
Sí.
No.
Allò que s'obre, li foten tot de coses dintre i el cusen?
Comença a sortir.
Que jo quan era petita vaig al·lucinar.
Ara dit així em fa com angúnia.
És fastigós.
I què li posen a dins? Carn.
Tot de coses.
Carn.
No, però ho barreges amb verdures, amb olives, jo què sé. Jo, la meva mare ho va fer una vegada, el vaig odiar. Doncs avui el programa sembla un pollastre farcit.
Bueno, doncs,
tindrà més bon gust, esperem, eh?
No, realment venen ganes de devorar-lo. Bé, ahir vam tenir l'Aitana a Madrid, concretament al WeThink, en el concert de Quevedo, cantant la seva col·laboració Gran Via. El so d'algú que la va gravar des d'allà, i aquí hi ha moltes coses a comentar, no?
No tantes, realment, Roger.
No? Home, jo he vist un canvi de look, per exemple, que m'ha sorprès.
A veure, primer, jo crec que el que és interessant és que ella és a Madrid, que últimament no, això no és clar, perquè moltes vegades està a Miami o està por ahí. Després, que era la primera vegada als escenaris de l'Aitana després de bastants mesos. I el que diu sobre el modelet, jo no veig tampoc un canvi radical perquè fa l'estètica, no. Però és veritat que anava amb uns pantalons de camuflatge,
cargo,
així estil militar, sí, i una, bueno, les mitges del cabell blaves, que ja són el seu senyal d'aquesta nova era d'Alfa, que tu, Roger, has dit que Avril Lavinejava una mica.
A mi em recorda els looks que portava Avril Lavigne a principis dels 2000. Sí que és veritat que amb el tiro més alt que a principis dels 2000, eh? És a dir, el pantaló sí que m'hi recorda, però ara es porten una mica més pujats, potser.
Sí que té algo. O sigui, aquest pantaló inevitablement et fa pensar en l'Abril, això és així. I les metges també.
A mi la música que feia l'Aitana fa uns anys, aquell d'11 razones, em recordava un punt Abril Lavigne.
Ah, sí, perquè tenia un punt de guitarra, sí, una mica de rock.
Sí, que per ella crec que sí que sempre ha estat un referent. Ara també et diré que crec que el tema de la roba li tria algú, eh, a l'Aitana.
Però jo crec que ella deu posar-hi bastanta cullerada, eh, també. Vull dir que clarament té un equip d'estilisme, però que no és de les que ella es deixa vestir i ja està.
Ella marca una mica la línia, no, també, el que li agrada.
Perquè li agrada tota aquesta qüestió a ella.
Dit això, avui comencem el programa amb una història que ens té totalment atrapats i per la qual, i això és important perquè haurem d'estar una mica, bueno, pendents de tot el que es diu avui, introduirem nous personatges al nostre Star System.
Que són gent que ja són famosíssims, eh? Mm. Però ja molt, molt desorientat, també. És una història un punt rebuscada. Vull dir que hauràs de prestar-hi atenció de debò, Roger.
Perquè... Dia complicat a Can Carandell, eh?
Home, aquí et despistes un segon.
Mira,
i
ja
se't desmunta el castell.
El cafè aquí, una barreta energètica i som-hi.
Vinga, ànims.
Vinga.
Tot comença aquest 14 de febrer, Sant Valentí, fa 4 dies, perquè hi va haver un sopar a Londres entre dos famosos internacionals. Ana de Armas i Tom Cruise. Personatges famosíssims, com diem, però presentem-los igualment per l'orientat desorientat. Ana de Armas. Actriu hispano-cubana de 36 anys. Es va fer famosa amb sèries espanyoles com El Internado.
Peça de culte, si em preguntes.
És així. Però va fer el salt a Hollywood amb Blade Runner, per exemple, i des d'aleshores és coneguda internacionalment. Pel que fa a la cosa romàntica, li hem conegut diverses parelles i sobretot molts embolics, entre els quals jo personalment destaco Ben Affleck.
Uau!
Que és una de les seves últimes relacions. Van anar junts ben bé fins al 2021, una parella un punt polèmica.
I van participar junts en una pel·li, diria.
Sí, i després, sobretot destaquem aquí, que jo necessito explicar-ho cada 6 mesos perquè si no em falta l'aire, la seva relació amb Marc Clotet, l'actor català, fill del doctor Clotet, germà d'Aina Clotet i actualment casat amb l'actriu Natàlia Sánchez, que feia de Tete a los Serrano i que, per cert, va estar amb el Víctor Elías, que ara està amb l'Anna Guerra, etcètera. Aquí tot...
Sí, no, tot queda lligat.
Tot van caient peces del dòmino. Amb en Marc, fins i tot van estar casats.
Aquesta dada és...
Abans que ella fes aquest salt a Hollywood que us comentava, es van casar en una boda secreta a la Costa Brava, el juliol del 2011. Quan portaven només uns mesos de nòvios, ells es van llançar al buit. Van dir, anirem amb tot.
Ells eren Goicochea i Manu Moreno al Ferrari.
I atenció, perquè ella tenia 23 anys i ell en tenia 31.
Epa!
A mi m'ha sorprès també aquesta dada, Marta. Perquè jo no tenia entès que hi hagués aquesta diferència d'edat, que no és tant pels anys, que no són tant,
no,
és en el moment, que realment penses, ostres, 23 i 31,
són
els interessos...
Són etapes molt diferents, tot i que no hi hagi molts anys.
I perquè des de fora pensaries que tots dos tenen la mateixa edat.
Sí,
oi que sí?
Doncs no és el cas, és que el Marc es conserva amb aquest aspecte molt juvenívol. Mira si van estar enamorats i si es van entendre, que fins i tot ella va aprendre una miqueta de català, que ja sabeu que això també és un clàssic, en les nòvies del Marc Clotet.
Pues para mí era muy, muy, muy importante de pronto el personaje, porque es un personaje que lleva el peso de toda la película. Presentando el personaje con esta situación muy concreta, que es tan fuerte, en un personaje tan joven y que decide dar ese paso en la vida, pues yo creo que tenía los ingredientes perfectos para querer hacerlo.
Ara vius una mica a Los Angeles, no? Una mica allà i una mica aquí.
Sí.
I llavors allà el català el tens una mica oblidat, eh?
Allà el català no parlo molt, no. No.
Això era Catalunya Ràdio, eh?
Sí. Jo no sé si és que en Marc li devia semblar que l'Anna no havia après prou el català, o si la diferència d'edat va anar marcant una distància. Però el 2013 ho van deixar, i va ser en Marc qui es va encarregar d'anunciar-ho a la catifa vermella dels Goya d'aquell any, dient que seguien sent amics i que ho havien deixat de mutu acord.
Ah, bueno, mira, a vegades...
Actualment us puc informar que no segueixen ni a l'Instagram.
És que no tens per què. És que no és obligatori seguir-te amb l'ex a Instagram, Juliana.
Però
sempre ens enganxem per les mateixes coses, eh?
Marta, jo no dic que sigui obligatori, però si jo reviso el meu propi historial, jo segueixo uns ex, que són ex a qui m'estimo, que m'han respectat,
i si has acabat
amb qui
bé,
he acabat bé, i tinc uns altres ex bloquejats perquè m'han tractat com el cul.
Et diré una cosa que cal tenir en compte. Aquests ho deixen el 2013, m'has dit. Quan neix Instagram?
No s'han ni seguit.
No, és que quan neix Instagram...
Ja hi era, jo entro el 2013.
Ja hi era, ja hi era.
Jo entro el 2013.
Per això, el 2013, però si ja ho has deixat, per què posaràs follow al teu ex?
Home, si us porteu bé i us voleu tenir una mica...
Una mica col·legues. Acabava de néixer Instagram, una mica de paciència i de prudència amb aquesta gent, que encara no coneixíem com funcionava aquesta plataforma, que posàvem uns filtres que de debò ens ho havíem de fer mirar.
Però mira,
la foto de cafè, la foto de les sabatilles, teníem molts problemes el 2013.
No. Jo em vaig obsessionar amb el Majestic, i amb com 4 o 5 fotos seguides del Majestic.
Bueno, és que l'Instagram de Roger Carandell, als anys 2012, 2013...
Val la pena baixar.
Però és el que diu la Marta, desconeixíem aquesta tecnologia.
És que no hi havia stories.
No, per la gent que és molt jove, és que en aquell moment no hi havia stories, hi havia moltes fotos que eren totalment estalviables. I els vídeos, quan es van poder penjar vídeos, havien de durar un minut. No podien durar més. Tu no podies penjar un vídeo de més d'un minut, la qual cosa no té cap sentit.
Mira, això no em va impactar tant.
A mi sí, perquè
el filtre València m'ha deixat un trauma.
No.
Una cicatriu dins meu.
Paràlisi del son.
No me'n sortiré mai.
Però escolta'm una cosa, Marta. Mira, la Natàlia Sánchez i el Víctor Elías sí que segueixen perquè tenen molt bona relació. Vull dir que també que si l'Anna de Armes i el Marc Clotet realment haguessin seguit sent amics després de la ruptura, doncs s'haguessin seguit com a cordialitat. No ho sé, jo què sé. Ja els hi preguntarem el dia que els veiem.
Això.
Pel que fa a Tom Cruise, actor novaiorquès de 62 anys, s'endú 26 a Ana de Armas, famosíssim per Missió Impossible, entre moltíssimes altres pel·lícules, i és de les figures més reconegudes de Hollywood, sobretot en el camp del cinema d'acció. Si parlem de la seva vida sentimental...
Ui, prepara't.
Jo només et dic que aquest tio no ha descansat mai. Ell no s'ha retirat, no ha tingut mai ni un dia de solter, jo crec.
No
ni un dia.
No ha trepitjat mai terra.
No, ell tota la vida volant, de liana en liana. És una salvatjada. L'hem tingut casat 3 vegades. Casat, eh? Matrimoni 3 vegades, sempre amb actrius. A finals dels 80 va estar 3 anyets amb la Mimi Rogers. Després va estar 11 anys amb la Nicole Kidman.
Sí, aquesta sí.
I, per últim, 6 anys amb la Katie Holmes, la seva última dona, amb qui es va separar el 2012.
Aquí va ser quan es va dir allò de la placenta, no?, que s'ho menjaven.
Bé, sí. Mira, ja n'hi ha
una filla, sí, sí.
La Nicole Kidman és, sens dubte, la parella amb qui més la recordem. Van tenir uns inicis complicats el 1990. Per què? En Tom encara estava casat amb aquesta Mimi Rogers, que, per cert, a tot això, és ella qui el va iniciar en la cienciologia, que és una altra carpeta de Can Cruz que avui no oblidem, perquè jo encara no ho he entès, això, com va, com funciona.
Bueno, molt paper de plata, molt, molt, molt.
Molt,
però molt.
La Nicole Kidman i en Tom Cruise van adoptar 2 criatures i tot, a principis dels 90, i després, sobre la ruptura, a l'inici dels 2000 hi ha diferents teories. Molts apunten cap a la cienciologia, diuen que això va crear una diferència a la parella i que portava moltes discussions i que es van acabar separant, i alguns altres, que són menys, apunten cap a una possible infidelitat de Cruz, a Nicole Kidman, amb Penélope Cruz. Ep, sigui com sigui, i això avui m'ha canviat la vida, en el moment ja es van viralitzar molt unes imatges de la Nicole Kidman suposadament sortint de firmar els papers de divorci amb Tom Cruise, on apareix totalment joiosa. Són aquelles fotos on surt amb un top com transparentós de color rosa, uns pantalons verds, i que apareix com un punt d'esquiciada, però com cridant de felicitat.
Alliberada.
Braços amunt.
Sí,
alliberada
del
seu ex.
Com un musical.
Efectivament, alliberada. Doncs resulta que a mi avui m'ha cargut el món a sobre, perquè he descobert que el 2024 ella mateixa va aclarir que això és una fake news i que això eren unes fotos fetes en un rodatge. Que era un personatge, no ella.
Oh!
Sí, a mi això m'ha sabut molt de greu, perquè aquest moment pop d'alliberament a mi m'encantava, però mira, també et diré que segur que va patir la Nicole, encara que aquest moment no fos real, amb en Tom Cruise, perquè sigui veritat o no que va ser infidel amb la Penélope Cruz, el que sí que és cert és que just quan ho van deixar amb la Nicole, ell va començar amb la Penélope. I van estar 3 anyets, que jo això tampoc no ho tenia present. En qualsevol cas, com podeu veure, podríem dir que Tom Cruise no sap, no li han presentat mai la solteria. Ell no sap que existeix aquesta opció.
Ell no sap que pot estar amb ell mateix i pot estar
no
bé,
ho sap.
Allà a casa.
Jo crec que ell és addicte a l'amor, a més, perquè ha tingut molta novieta de 2 anyets, 3 anyets, i després ja a una altra cosa.
Potser la deixen, eh? No ho descartem, eh?
També, perquè crec que deu ser insuportable. Insuportable. Us recordo que se'l va relacionar amb la Shakira, també, en cert punt. Que ella ja va dir que no tenia cap interès en el Tom Cruise en aquest sentit i que senzillament eren amics. Ara sí, ja tenim refrescats i amb tot el context els nostres protagonistes, Tom Cruise i Ana de Armas. Podem tornar al començament, al punt de sortida de tota aquesta història, al sopar d'aquest parell aquest 14 de febrer, fa només 4 dies per Sant Valentí.
Hòstia, quin sopar! Sobre la taula, no?
Crec que ja estem fent exacte la sobretaula, Jo diria que aquí hi han servit les postres, la copeta de xampany...
I està tot per terra, ja, les estovalles també.
Diria que som a l'hotel, fins i tot, eh?
Totalment. Digues, digues, perquè...
Tots dos van sopar al Soho, al centre de la ciutat, sense tapar-se ni una mica. Se'ls va veure sortir del mateix cotxe, es van fer fotos fins i tot amb fans, i a banda van ser caçats pels paparazzis. Tot semblaria molt evident, i de fet així ho han plantejat, molts mitjans. Cita de Sant Valentí entre Ana de Armas i Tom Cruise, nova parella, tal! Tothom alarmadíssim. Però en realitat no és tan fàcil aquest cas. Hi ha molts interrogants sobre aquesta trobada. No queda gens clar si era una cita o no.
A veure, per la música inicial que has posat...
Això era perquè t'enganxessis, Roger.
No, estic enganxadíssim.
Som dins.
Ell porta un coll de camisa que a mi em fa pensar que era cita. Però bé, ho explica, perquè potser no ho és.
Pel coll de camisa.
Sí.
Sí.
Hi ha un tipus de gent que va sempre amb camisa, i més en aquesta edat.
Hi ha un tipus de persona que s'apuja una mica al coll de la camisa i se l'obre una mica.
És la mateixa persona
mica...
que té el gust al cul.
Una mica... Quan un colom intenta flirtejar.
Afecta pavo real, una mica, no? Intentar abarcar al màxim i ensenyar totes les armes.
El ritual d'aparellament de les aus, que es fan com grossos.
I el pit cap en fora, jo tinc aquesta sensació amb en Tom Cruise.
El tanto que tu ets un perico, eh? Això també potser ho fas, eh? Com a au que ets.
Sí, però ho intento fer dintre del cap.
No, jo crec que mai t'he vist amb camisa, a part. En tens, de camises?
Tenia una i se m'ha fet petita.
Ah, sí?
Si me la poso,
que talla 12,
podeu prendre mal, que pot sortir un botó disparat.
Com en Montoya.
I en tornem cap allà.
Perdó.
Sí. Tornant a les fotos que van fer els paparazzis, no se'ls veu carinyosos en absolut, ni es toquen. Segons el Daily Mail, però, el sopar era la segona trobada entre tots dos actors. perquè ja se'ls havia vist una setmana abans a l'hotel Chiltern Firehouse, també a Londres, que és un hotel que en Tom Cruise, bueno, freqüenta sovint perquè hi porta moltes noies, entre les quals anònimes. Que això és un detall que ens regalen, que jo agraeixo també. No només famoses.
Bueno, és com el centre
d'operacions. Hi ha molta desconeguda... Exacte, és el centre d'operacions on ser un puto escarós. No, alguns mitjans...
Si li agrada el restaurant...
Alguns mitjans no dubten, com us deia, i asseguren que és una cita amb intencions romàntico-sexuals, com tu també dius, Roger.
Pel coll de la camisa.
Doncs ells deuen haver pensat el mateix. D'altres, però, creuen que deu ser un sopar entre col·legues de professió, també arran dels Premis BAFTA, que es feien a la ciutat els mateixos dies i que també provocava que hi hagués moltes estrelles de cinema per allà.
Oh, és que un 14 de febrer, això és el que a mi no em quadra.
És una mica estrany, i per sopar, allà amb el cotxe, amb el xofer... És estrany. Per què? Per què hauries de fer això? Però atenció, perquè aquí és on veritablement la cosa es comença a enrevessar. Perquè els mitjans que apunten que la trobada entre Tom Cruise i Ana de Armas no era amb intencions sexoafectives, ho justifiquen també introduint una tercera persona en discòrdia. L'actual parella d'Ana de Armas.
Home, hòstia, això sí que ho canvia bastant.
Perquè si família Ana de Armas en principi té parella, un home amb qui se la relaciona des de finals del 2024... I no és un home qualsevol, Roger, apunta.
Aviam, digues.
Manuel Anido Cuesta.
Manuel Anido Cuesta.
Advocat i, sobretot, fillastre del president de Cuba. Épala. Per la qual cosa aquesta relació, com podeu comprendre, ha sigut polèmica des de bon començament. Va causar molt de rebombori. I podríeu dir-me, Juliana, però potser ja no està amb aquest noi.
Clar.
Potser ho ha deixat amb el fillastre del president cubà i s'ha animat a quedar amb en Tom Cruise. Jo també ho faria, no? Ho acabes de deixar, necessites quedar amb un altre home, quedes amb un home 26 anys més gran que tu, que et pot llar en aquell hotel, el que sigui. Podria ser. Ja,
bueno. I així no t'ho diria, tampoc.
No. No és una hipòtesi sonada, en cap cas.
No, això no.
Però mira, te la desmunto un mig segon.
Aviam.
Perquè si divendres 14 de febrer l'Anna estava sopant amb en Tom, el dissabte 15 la tia estava a Madrid sopant en un restaurant japonès pel barri de Salamanca amb en Manuel, el fillastre del president cubà, i passejant amb ell, agafant-se de la mà...
Bueno, calma.
Diumenge 16 de febrer.
Hòstia, aquí ha passat molta cosa en poca estona, eh? 48 hores.
Contemplem el poliamor?
Efectivament, Marta, potser tenen una relació oberta l'Anna i el fillastre del president cubà.
Molt oberta.
O potser en Tom Cruise és molt amic de l'Anna i per això sopen per Sant Valentí i per això van al mateix hotel plegats. Jo sóc la mateixa dona que ahir reivindicava la possibilitat entre l'amistat home-dona i avui m'he de mantenir en el mateix barco. Podria ser. També potser l'Anna no surt de manera oficial amb cap d'aquests dos i senzillament ella està soltera i està lliure i va quedant,
viu.
I ara un dia amb aquest i ara un dia amb l'altre. Escolta, no seria la primera vegada que una dona passeja un dia amb l'un i l'endemà amb l'altre, eh? I que així segueixi sent si ella pot tenir la llibertat de fer-ho. Tantíssims dubtes, tantíssims interrogants, molt poques certeses. I no us penseu, eh? No som tan especials. No som els únics que ens fem preguntes. Els companys d'Europa Press també tenen moltes inquietuds i per això, aprofitant que l'Anna de Armas ha estat uns dies a Madrid, han enviat un dels seus reporters, o com m'agrada de mi, un autèntic heroi, que s'ha plantat davant de l'actriu amb un micròfon per preguntar-li a la cara...
A la cara, eh?
Què collons està passant?
Imagino que sabes todo lo que se está hablando, todas las informaciones que han salido sobre el encuentro con Tom Cruise.
Estoy flipando con vosotros aquí.
Entonces,
no,
simplemente... Si
no voy a hablar con vosotros, no.
Solamente si quieres
decirlo. No, no tengo nada que decir.
Sabemos que, bueno, tú sigues con tu chico y, bueno, a lo mejor hay un trabajo... Lo único es que se ha hablado de eso, de una cita romántica, de un San Valentín, de lo que se ha publicado, simplemente. Bueno,
ya está bien, gracias.
Que incòmode, enganxada. Necessito tornar-ho a veure. Bon monòleg del periodista, perquè aquí Ana de Armas col·labora poc.
No, no, un autèntic liquidador, eh?
Et diré que educada ella, o no?
S'ha qüestionat molt, l'educació d'ella, perquè té un passivo-agressiu de estoy flipando con vosotros. Bueno, amor, pues si han sortit unes fotos de tu amb Tom Cruise, la gent et preguntarà, Cari.
Però diu amb aquest somriure, diu gràcies...
Mira, només queda una cosa clara, i és que Ana de Armas no vol xerrar. O sigui que només ens queda confiar en la intuïció.
I en què et diu?
I a mi, la meva em diu... I a veure si esteu d'acord, que la trobada amb Tom Cruise no era ben bé una cita.
per mi sí.
Em falten detalls sobre què era, però no
era una cita tampoc. Perquè si tenen una cita, la tindran de manera clandestina.
Però escolta'm...
I no es deixaran veure. Aquesta gent són gats vells, són espavilats i saben com esquivar els paparazzi i saben que una trobada així generaria molt interès i despertaria l'atenció dels mitjans i dels paparazzi. Són gent que en sap. Tenen la manera. La de coses que nosaltres no sabem.
Sí, però...
Com a programa de safareig, de gent que queda i que no ens arriba, no transcendeix. Si es deixen veure en un lloc públic, serà per alguna cosa, també.
Ara t'anava a dir això, Marta, que seguint aquesta línia... Potser, si s'han deixat veure, és amb unes intencions publicitàries.
Pot
perquè,
ser.
A més, l'Anna està a punt d'estrenar pel·lícula. No ho sé.
Jo
ja està bé que, potser sí, estan seguint l'estratègia que es parli d'ells per alguna cosa, perquè tenen projectes entre mans,
però
cadascú el seu.
L'endemà que l'Anna es deixi veure, però és que l'endemà, passejant amb el fill.
Home, el greu del president.
Sí. El greu que li devia saber no fer el Sant Valentí amb el seu nòvio.
Aquí pot haver passat una cosa, i és que l'Anna quedi amb en Tom com a col·legues. I en Tom sí que per ell fos una cita. D'aquí el coll obert i caminant com un pavo real. I llavors, clar, que a ella, quan li pregunten, diu que flipa, perquè per ella era una trobada amb un col·lega. Però en Tom...
Això també passa molt, Hi ha molt noi despistat,
Que, sí, però a veure, que s'agafa una cita de seguida, mira, creu que és una cita, allò.
Perdoneu, però com a representant de l'amistat home-dona, heterosexuals, avui també hem d'afluixar cap a l'altra banda. Perquè també és veritat que jo entenc que el Tom es despistés perquè tot diuen de quedar per sopar en un Sant Valentí. Quan la setmana abans se'ls avisa en un hotel, us ho recordo. Bueno, no sé, jo entenc que... Entenc que es pensés que era una cita.
Que ell es pogués il·lusionar.
La meva teoria és que volen que es parli d'ells.
És pur màrqueting.
És pur màrqueting.
En tot cas, ell en
no,
Tom vols...
Em quadra bastant per Tom Cruise, Que em diu d'ell també que moltes vegades les parelles que ha tingut eren acords.
Mm. Com, per exemple, la Cher. Perquè tot això...
Amb la Cher, també.
Amb la Cher van estar... Van flipar. Bueno, ja et dic, aquest noi...
Bueno, clar, és que no para des del 87.
Escolta, clar, des del 87 actiu...
Sainz, 1987.
Ha estat molta gent.
Addicte a les dones, també,
És addicte als conys. És flipant.
Sí, sí. No.
Tens l'habilitat.
De deixar anar...
De,
sí.
De fer-la grossa.
Sí, mira, quina hora
és. És la veritat.
Dos minuts i dos quarts d'una. Sempre molt, 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 molt a favor que soni el Canto del Loco. I ara hem de parlar del cantant Dani Martín, el vocalista de la banda, perquè serà el protagonista del proper episodi de Lo de Évole.
Sí, això serà aquest proper diumenge a la nit, a la Sexta, que podrem veure una entrevista en profunditat de Jordi Évole a Dani Martín. És una conversa que promet regalar-nos uns quants titulars, perquè, ja us dic, a l'avançament de l'episodi en deixen uns quants.
Te voy a decir una cosa. Donde más entradas he vendido... Era la gira que más gordo he estado. Y lo de que la gente pague en Andorra me tocó los cojones. YouTubers, estos y toda esta peña, me tocó los cojones. Pero yo no sé contar menos, Jordi. Yo sé contar mi verdad. Y seguiré contando mi verdad. Ahora, después de este programa, supongo que podrán poner todo tipo de clickbaits porque les hemos dado un montón.
¿Tú crees?
Sí, hemos tirado buenos solomillos a los perros.
Promet.
Una mica en xoc aquí a l'estudi. En pocs segons, en Dani ens ha parlat de grassofòbia, amb rialles incloses de l'entrevistador, d'impostos i Andorra, i un atac directe a la premsa, atac frontal contra nosaltres, anomenant-nos gossos. I et diré, Dani, cap problema. Perquè com va dir Rigoberta Bandini,
ara,
yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo.
Efectivament, sisplau, deixeu-nos-ho ser.
És més, Dani... Com a gosses lloves, que som en aquest programa.
El Roger segur que sent molt identificat amb aquesta descripció. Jo, sí.
Tu què ets més? Tu quin gos et consideres?
És una democràcia. Jo seré el gos que
ets una gossa lloba, tu també.
Decidiu.
Vale, nosaltres traiem les urpes a la mínima. Com a gosses lloves, que som en aquest programa, d'un teaser d'un programa que ha durat 1 minut 44 segons, que és la versió completa, ja en farem una notícia aquí. Perquè sí, en aquest avançament en Dani Martín ens parlava, entre altres coses també, del seu desig de ser pare en un futur no gaire llunyà.
¿Tú eres padre?
Yo sí.
Pues eso es un sueño para mí. Creo que ahora mismo es el momento. Tenemos a la niña en la cabeza, sí. ¡Tenemos, he dicho! ¡Hostia!
En Dani se sorprenia perquè deia «Tenemos, he dicho». Sí, sí, correcte, has dit «tenim». Primera persona del plural del verb «tenir». Per tant, entenem que tu i la teva parella voleu tenir una nena. Teniu entre cella i cella.
Perfectament, sí, sí.
Hosti, com sigui un nen, quin disgust, també, eh?
Això passa, eh? De vegades...
Això passa, vull dir, molt...
és millor, no, és millor, doncs, que allò de dir «que vingui sa».
Sí, ah, cosa, sí,
que vingui sa,
sí.
Per això, Marta.
Sa, el que, sigui.
Que vingui sa, i ja està. I us diré que no és la primera vegada que sentim dir-li això a en Dani Martín, perquè el 2021, a una entrevista per Televisió Espanyola, en un programa anomenat La Matemàtica de l'Espejo, que està bastant bé, ja ens vas compartir aquest desig.
¿Has dicho hija?
He dicho hija, joder, me encantaría. Tengo esa imagen idealizada, ¿no? De ir al Wanda Metropolitano con mi hija a ver al Atleti. Me parece algo precioso y de llevarla al cole, de hacer los deberes con ella, de que esté con los hijos de mis amigos. Sería muy bonito, la verdad.
Bueno, és que és veritat, la paternitat és tot això, també, no?
Sí, però és una paternitat
amb els deures, amb
molt concreta,
al Wanda,
no?
Perquè ella és molt fan de l'Atlètic de Madrid.
No, no, és molt específic, tot, entenc, realment. Sí. Ell ho té tot molt pensat.
Serà que, de veritat, el seu somni ha estat ser pare des de que va néixer, pràcticament, aquest
Escolta,
noi?
Escolta, em cau genial.
Sí, ho estaves comentant abans, fora de micro, que t'estava caient molt bé.
Tinc unes ganes d'anar-me'n de canyes amb ell.
Ah, crec que us cauríeu superbé.
Súper! Hòstia, em cau genial. I, a part, està guapíssim, eh? Les coses com siguin.
Bé, doncs han passat 4 anys d'aquesta entrevista que concedia a Televisió Espanyola i ara, 2025, Dani, tu sents que és el moment. Tu i la teva companya, és clar. Perquè sí, en Dani Martín, potser no ho sabíeu, però té parella.
Val.
I és una persona famosa. Voleu saber de qui es tracta?
Per favor.
Acompanyeu-me, sisplau, en aquesta investigació. És una investigació... que vaig ventilar en poc temps, la veritat. O sigui, tan fàcil com que en Roger em va dir «Mira, la Cuori ha fet un article que es diu «Quién és la nòvia d'en Dani Martín?»
bueno,
i vam dir, doncs a llegir-lo, i ja està.
També et mereixes un dia d'investigació amb menys profunditat.
Oi que últimament estic assumint una investigació potser desmesurada en aquest programa?
També perquè estàs molt
15
picada.
Pàgines d'aquí...
Bueno, també perquè, tia, troba una moneda i tu no estàs contenta fins que trobes el barco pirata, saps?
Però també penseu que necessito desconnectar i a mi aquest programa em fa com de teràpia.
T'estàs abocant a la feina.
Abocant
totalment alcohòlic.
Doncs bé, la nòvia d'en Dani Martín és la Maria Herbàs, una actriu madrilenya de 37 anys, que per cert en Dani demà en fa 48.
Peixos!
Sí, s'emporten 10-11. I és una actriu, la Maria, que hem pogut veure, per exemple, fent una obra de teatre de 24 hores al Teatre Lliure, que se'n va parlar moltíssim d'ella, on els espectadors els van faltar mans per aplaudir-la, una obra que es diu «The Second Woman», o també en un registre superdiferent, l'hem pogut veure a l'exitosa sèrie de Netflix Machos Alfa.
Si están mal de dinero, yo no quisiera ser una carga.
No, 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 no estamos mal, ¿vale?
Pero tú no te vas a ninguna parte, mi vida.
Bueno, lo que me faltaba a mí ya.
Tú no te preocupes, tranquila. Que si hace falta, yo me prostituyo para pagarte.
Ay, qué bonito eso que me dijo.
És una sèrie, Machos Alfa, de gust molt dubtós, que confesso, moment de compartir coses amb l'audiència, a casa hem vist.
Però no
una sola temporada, les tres, senceres.
Però
quins falta?
A mi me l'estan com recomanant molt i ja no sé si és molt bona o què li passa en aquesta sèrie.
És que
sèrie.
No ho acabes de saber.
Val.
Perquè no saps si és molt masclista o li estan donant la volta i és feminista, clar. Però alhora està fet per la gent de la que s'hi ha vestit. Saps, és allò de dir, quant input i quantes coses, però alhora que bé que em va també per desconnectar. Perquè realment no penses en res.
La mirarem.
Escoltem, però no jutgem. Aquesta noia que feia de pija és la Maria Herbàs, la parella d'en Dani. I aleshores, com comença la història d'amor d'aquest parell? Doncs s'inicia a finals del 2024. Ells
Home,
es deixen...
Home, però és superrecent.
Superrecent.
Si fa dos mesos que van junts.
Es van deixar veure plegats, tampoc tant. Bueno, potser els quatre, com en Risto i la Grècia, més o menys.
Un trimestre,
crec.
Primer trimestre superat.
Va ser un moment d'amor, eh?
Jo crec que estem als quatre ja, eh? Es van deixar veure plegats a un bar de Madrid, tal com va publicar el diari El Mundo, i al mes de novembre ell la va anar a veure al teatre en aquesta funció que dèiem, que dura 24 hores, que també l'ha fet per altres ciutats. I clar, fer això és una declaració d'amor absoluta.
Home, clar.
Perquè ja us dic que ell s'hi va presentar amb un ram de flors.
Em cau també.
És que, Juliana, que no t'acabis enamorant.
No, sí, ja estic pillada. És el meu tipus, eh?
48 sí. anys, per favor, eh? A mi em faries patir molt. Doncs bé, també s'han vist imatges més recents d'ella, el concert que va fer en Dani Martín al Movistar Arena de Madrid fa un mes, que, per cert, els periodistes allà, que suposo que també eren d'Europa Press, que és la gent més espavilada del nostre gremi, va poder treure-li alguna declaració a la mare d'en Dani Martín. i va confirmar que efectivament la Maria era la seva jove i que encara no es coneixien, a veure quan podria passar aquesta trobada. Per tant, una parella on els dos integrants treballen molt, perquè ja veieu que entre el teatre i el concert aquí no es para de facturar, però alhora on es donen molt suport mutu i sembla que s'admirin. Això sembla, i és molt important l'admiració en una parella.
Bonic, el més
que és una de les tres potes del tamboret, eh?
Ah, però això ja se sap que el tamboret també les potes, cadascú té les seves, eh?
I alguna balla, de vegades,
eh? I a cada tamboret, nano.
Mira, que a vegades prefereixes seure en un puf
sí, sí,
i ja està.
O a terra.
Seure a terra, exacte. M'estiro a terra i ja està. Doncs a veure com els va la cosa. Investigant també l'historial passat romàntic de Dani Martín, me n'he adonat que potser és el nostre Tom Cruise.
És així.
Perquè ha anat de liant en liant aquest noi, no recordava que hi havia tantes pàgines. Aquest noi ha estat amb la Patricia Conde, que era la noia, la presentadora del Sé lo que hicisteis, que era producte de culte també aquest, eh? Sí. Els 2000. Blanca Suárez, l'actriu. També l'exdona de Marc Bartra, Melissa Jiménez.
Uau.
O el 2022 la influencer Mary Loves, que és molt amiga de la Laura Escanes.
I que van anar bastant de temps junts, relativament, no? Li va durar bastant.
Ara no et sé dir. Potser també és una persona d'aquestes de 2 anys en 2 anys.
Anava a dir, 2 anyets li va durar.
A veure què tal amb la Maria Herbàs.
Clara donava voltes 4 mesos, no junts, has dit?
No sé amb exact...
Bueno, més o menys, vull
no
dir que no
sé,
fa 2 anys.
No fa 2 anys. Fa finals del 2024, calcula que com a molt portaran mig any.
Clar, clar. I ja buscant la nena, eh? Vull dir que això és anar molt
és
ràpid,
que potser
és per,
això
de vegades, per un tema d'edat, no?
Per un tema de timing, de vegades és com sí. Enganxo ara la persona i tenim el nen directe.
Correcte, i si no va bé...
A vegades fa ràbia als ex que han estat 15 anys junts, que és ara sí?
Exacte.
Ara sí que busques el fill, sí, 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 i amb mi no.
Bé, passen 7 minuts de 2 quarts. Que ningú s'espanti, sobretot, però és que us hem d'anunciar una ruptura al vestidor del masculí del Barça i qui ha avançat la notícia és el nostre estimat periodista del cor, Javi de Hoyos. No són els Lewandowski, que per mi personalment em sabria greu de veritat.
Ai, a mi em faria una mica d'il·lusió que la Lewandowski se n'anés amb el profe de salsa.
No ja sabeu que jo tinc aquest...
Bueno, a mi... És com que aquestes històries de pijas em funcionen.
No sé... Bueno, sí, tu et faria molta il·lusió, això, però potser no és una cosa que no estigui ja passant i que tots ho tinguin assumit, fins i tot el mateix Lewandowski ho sàpiga i li dongui permís.
Aquí vosaltres dos sabeu moltes coses que a mi no m'esteu explicant.
Marta, si ho he dit 1000 vegades.
Però tu dius que és una teoria teva, no que sigui una certesa.
Ah, no, clar, és que certesa no hi ha... Ah, certeses n'hi ha molt poques a la vida, Marta. Certeses hi ha la de que naixem i ens morim. La resta, tot són intuïcions.
I no sempre està clar que ens haguem de morir. Mira en Ponset què deia.
Efectivament. Mai se sap, fins que no passa...
Clar, ah. No, fins que no passi, no d'allò. Bé, la setmana passada els Lewandowski almenys estaven bé, se'n van anar tots a esquiar amb les seves filles, per tant, cap de setmana meravellós, i em diuen que el gimnàs de la Lewandowska segueix funcionant a tota màquina i que no hi ha dia que no entri gent a apuntar-se. Jo ja, conec dues ja persones ja que s'hi han apuntat. I no les coneixeu. Són,
però com ets així de mentider?
Són dues noies que fa com 15 dies que hi van i estan fent un tipus de classe.
Tu de què coneixes unes noies que fa 15 dies? O sigui, ja estàs gelosa, la Júlia.
Tu deus pensar que no, només et conec a tu,
sí.
De noia.
Sí, perquè sé que estàs tot el dia o aquí...
Tu saps que el 50% de la població de Catalunya són noies? Ja està.
Però jo conec totes les noies que coneixes.
Bueno, però
la Judit? S'ha apuntat?
Quina Judit?
La Serrano?
No, bueno, que jo sàpiga no. Aquestes dues noies els està funcionant molt la classe de cul que fa la Lewandowska.
Ets un porc miserable.
M'ho van explicar? Hi han classes de...
Sí, a molts gimnasos hi ha classes
de glutis,
cul.
No, hi ha
cul
10.
Sí, cul 10.
Cul 10, això, i que és una classe que està molt plena sempre i que cal que t'apuntis. Per tant, li va bé els negocis.
Per tant, no ho han deixat.
No, els Lewandowski estan bé. Jo estic parlant de Lamine Yamal.
Ai, pobre.
El jugador més jove de la plantilla, que recordem que té 17 anys encara, y así explicaba la ruptura en Javi de Hoyos a TikTok.
Hago este vídeo por un motivo, porque el verano pasado se lió mucho cuando de pronto ellos ya habían roto su relación y la gente empezó a acusar a la pobre Alex Padilla de infiel sin haber sido infiel. Ella lo pasó realmente mal con este tema y como no quiero que vuelva a producirse eso y en cierta manera quiero protegerles con este salseo, os digo que han roto. Así que, por lo tanto, si de pronto vemos a Lamine con otras chicas, a Alex Padilla con otros chicos, básicamente es porque ya no están juntos y al final pues son jovencísimos y pueden hacer lo que les dé la gana.
Clar, recordem que aquesta relació es va fer pública a l'estiu passat a l'Eurocopa, quan l'Àlex Padilla va baixar al terreny de joc a celebrar el títol de la selecció, i allà els van veure junts per primer cop. Llavors recordo que en Víctor Navarro ens va dir que s'ho havien deixat. Ella va rebre com molts insults i això que passa a les xarxes per dir que li havia posat les banyes amb en Lamine. I aquest Nadal es van publicar unes imatges d'ells dos junts a Dubai a l'entrega d'uns premis que anaven en la ment i vam donar per fet que tornaven a ser parella. I ara bé, en Javi de Hoyos ens diu que s'ho han deixat, per tant, una reconciliació que no ha arribat pràcticament als dos mesos. Demà ens explicarà una mica més en Víctor Navarro i sobretot li vull preguntar sobre un tema
que
s'està comentant aquestes dues últimes hores i que ahir vam veure la imatge a la llotja de Montjuïc en el partit del Barça. El pare de Lamine Yamal es veu que té una nova parella, és una noia de la qual de moment desconeixem el nom i també desconeixem l'edat. Per les fotos que s'han vist, sembla, jo diria, força més jove.
És que ell també pot ser molt jove, no? Perquè
ell té la teva edat, Roger.
Exacte. Va tenir en Lamine, que era molt jove.
Sí, ell deu tenir uns...
En Mr. Hasselhart 304.
Exacte, aquest és el seu Instagram, que fa 4 dies penjava una foto amb una noia que és la seva parella.
100.000 m'agrades té aquesta foto.
Amb moltes roses.
14 de febrer, Sant Valentí.
Amb moltes roses, li va regalar un ram de l'hòstia. I en Lamine Yamal va enviar un missatge. Diu, eso no es de gangster. I unes cares rient i uns cors.
Mare meva, aquesta relació que tenen, eh? Em costa, sí, perquè no és la que jo tinc.
No, és de col·legues, no?
Sí, exacte, són bros, són bros.
Són bros.
Per cert, Roger, no ens has felicitat per ser líders.
Qui és líder?
El Barça.
Ah, anava a dir Catalunya Ràdio, però no.
Catalunya Ràdio és líder sempre.
Sempre, sí, sí.
Però el Barça, mira, des d'ahir que ho és, no, la Lliga.
Enhorabona, vau fer un partit molt...
El vas veure?
El vaig sentir per la ràdio.
Molt bé.
Sé que hi va haver com una mica de polèmica arbitral, però bueno...
Què va passar? Hòstia, estic nois, jo, perdoneu, eh?
Hi ha gent que sempre diu que hi ha atracaments.
És que hi va haver un penal, un fora de joc...
Però l'àrbit sempre va en contra nostra.
No, últimament... Això va com va, eh? I... Últimament li va més a favor que en contra l'arbitratge al Barça.
O sigui, ja tocava.
Jo crec que al final de tot la balança queda compensada. En tot cas, a les 7, al tot costa, tots els atacs.
Enganxada.
Tots els detalls de com van el partit.
Últimament no escolto gaire el tot costa i se'm nota.
Posa-te'l perquè són dies bons, eh? Perquè el Barça està bé i el Madrid està malament.
Però és que tinc tota l'estona plans. Ahir jo era al Liceu, de fet era la Sagrada Família veient un espectacle del Liceu preciós, el Requiem de Mozart, va ser espectacular. I clar,
quina enveja, molt bé.
Se'm va escapar tot això.
Bueno, se solapava també amb el tot.
Sí. Vaig estar amb l'Alexia Pasqual, que em va explicar que està molt agobiada, bueno, molt agobiada, que fins al juliol fan actuacions de Maricel, pobra noia.
Cada dia, eh?
En principi ja hi vaig demà. A veure-la.
Oh, home!
Sí,
molt
doncs
bé.
Ja la saludaràs.
Ja ens
explicaràs. Sí, des del seient.
Alexia! Guapa! Sigui aquí!
Fem 3 minuts de pausa i a la tornada, novetats del cas. Carla Sofia Gascón, que en Jaume ha parlat amb el seu entorn i ens explicarà alguna cosa de cara als Oscars.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Bé, falten 15 dies per la gala dels Oscars i una de les grans incògnites és saber què passarà amb Carla Sofia Gascón, que és una de les nominades amb la pel·lícula Emilia Pérez.
Are you English?
No, I'm not English.
Why?
No, because you, you are pretty.
Bé, una pel·lícula que jo, la veritat, encara no m'he mirat. No sé si algú d'aquí està a Netflix.
Jo ja l'he vist.
Ah, és a Netflix, ara.
És a Netflix.
Ah, sí?
És a Netflix.
Ah.
Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, tu sí que l'has vist.
La vaig veure just ahir, per poder defensar una mica millor la meva argumentació, si és que l'havia de tenir. Sincerament, és una pel·li que, si se valora des d'una mirada solemne i academicista, és un espant de pel·lícula. Ara, com a pel·lícula trash i camp, m'apareix una obra mestra.
Sí. És una pel·li molt rara. També és veritat que hi ha hagut molta polèmica, sobretot com a nivell ideològic, no? Com que la gent, sobretot des de Mèxic, ha dit que era una pel·lícula xenòfoba, etc.
Totalment, sí. Bé, i no és una de les úniques polèmiques que ha tingut aquesta pel·lícula.
Ui, no.
Anem a recordar que avui és un dia important per aquest recorregut en els Oscars, perquè avui, dia 18 de febrer, se tanca el termini perquè els membres de l'Acadèmia de Hollywood votin perquè seran els guanyadors dels Oscars. I m'avui centrar especialment perquè una de les nominades en aquesta edició és la madrilenya Carla Sofia Gascón, en el focus de la polèmica per culpa del seu recopilatori de tuits racistes i ofensius. Jo puc avançar-vos ja que he aconseguit parlar amb algú de l'entorn proper de l'actriu i n'he obtingut alguna dada d'interès.
Per tant, serà molt interessant saber què diu l'entorn, perquè realment portem... Què hi ha? 3 setmanes amb
sí.
tot
sí,
el
no?
cas.
Sí, sí.
I que no l'hem vista més. Vull dir que vam veure, ella va aparèixer, no?, justificant-se, però després ja no ha dit res
Correcte.
Més.
Correcte. Mm. Hi ha silenci, per tant, a veure què diu l'entorn de l'actriu.
Sí, anem a recordar que aquesta nominació d'ella per aquesta pel·lícula de francesa, que és Emilia Pérez, és important i destacable perquè, primer, seria, si guanyés la primera actriu espanyola en obtenir un Òscar en rol protagonista, i després, encara més important, seria la primera actriu trans del món en obtenir aquest guardó. Bé, com bé has dit, Juliana, Emilia Pérez ha tingut diverses crítiques en el llarg del seu camí acadèmic, com per exemple la crítica de la seva mirada racista cap a Mèxic, però també la seva la pèssima pronunciació de l'espanyol de na Selena Gómez.
No tengo ni para comer. Me cortó la lana, cerró la llave. No funciona ninguna tarjeta. Todas mis cuentas están bloqueadas. Me quieren robar a mis hijos. Y ahora mi lana.
Per això cada 15 no fàcil, dies surt una polèmica a Twitter, que poder tu no t'arriba perquè deus tenir un Twitter ple de coses de l'espanyol, però jo, que tinc una mena de compte molt entrenat, tot el que m'apareix sempre és aquesta polèmica cada 15 dies de si la Selena Gómez és latina enough o no. O sigui, si la Selena Gómez és prou llatina, que llavors és quan es recupera aquella foto de la Selena Gómez fent la comunió...
Amb el Justin Bieber també. El...
Sí.
Ah, no, això és després de la confirmació, no, no sé què fan.
Però la foto de la comunió és una foto que molta gent diu que és molt llatina, no? Perquè és com aquesta estètica de les... Bueno, jo què sé. Però que és veritat que sorprèn molt que la Selena Gómez, que se suposa...
Té dificultats amb el castellà.
M'ha costat castellà, perfecte, perquè és la seva llengua materna.
Sí, 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 costa d'entendre-la. Jo m'hauré de posar subtítols.
Deixa parlar-la com una americana qualsevol.
Jo me vaig posar subtítols ahir perquè no l'entenia.
No, no,
jo tinc un bon castellà, però ja vos dic... Vos enteneu que és una energia molt de meme. Te l'has de prendre com una pel·li totalment camp i kitsch.
És que sabeu aquells vídeos que a YouTube es fan molt virals de nens anglesos o nord-americans que fan...
Els que hacen aquests.
Sí, que fan deures d'espanyol.
Sí.
I no sé
Ayúdame.
Tengo
muchos que hacer.
Tengo muchos que hacer.
Sí.
No
Ayúdame.
Ayúdame. Bueno, que venen ganes de fer un bísum.
Llueix així.
Però una cosa, des de la direcció de la pel·lícula ja volien que fos tot plegat. Que lluís així...
Francesos.
No, jo crec que no, perquè ja precisament el director m'assagreu usar aquesta paraula.
Va dir castellà, va dir perfecte. No, endavant.
Sí. El director també està en revoltat de polèmiques, un senyor que literalment se'l pot considerar com un imbècil, o sigui, ha fet unes declaracions molt terribles i crec que és un senyor que s'aprèn molt en sèrio a si mateix i a la pròpia pel·lícula. Llavors,
i molt
crec
poc en
aquesta...
sèrio altres coses.
Molt poc. Llavors, crec que aquest prisma que jo tinc d'observar-la com si fos una pel·li almodovariana és una cosa meva, sincerament. Crec que no es prepara des director. Bé, més enllà de na Selena Gómez i el seu espectacular castellà de Vallecas, un dels conflictes més grans d'aquesta pel·lícula va ser quan el mitjà de comunicació Variety va recopilar alguns dels tuits de Carla Sofía Gascón on s'intuïa una ideologia racista i poc ètica. El Twitter d'Anna Carla Sofía estava ple de tuits atacant a tota minoria que se trobés en el davant i, lo pitjor de tot, no són tuits gens antics. Quan te mires una mica recopilatori, sincerament, se pot detectar que una de les grans passions d'Anna Carla Sofía és practicar islamofòbia. Venc a llegir-vos alguns d'ells. Un d'aquests diu: el islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente.
2016.
Uau.
Fort.
La fa, oh, sí, 9 anys d'això.
Massa poc. Recordem que és una senyora de 50 anys, vull dir que ja tenia uns 40 anys quan va escriure això. Aquesta altra on escriu: ¿cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? I conclou amb un: no se trata de racismo, se trata de l'islam. Voleu que segueix qui jo segueix, perquè hi ha per tot. També hi ha bromes de mal gust cap a xinesos a sa època de ple desenvolupament de sa vacuna contra el Covid, amb aquest tuit: atenció, la vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, dos flores de plástico, etc. O sigui, aquí va fer un packaging de racisme i negacionisme científic bastant fascinant. Finalment, no podia concloure aquesta secció sense parlar d'una de ses fases tuiteres més interessants de Carla Sofía Gascón, que és quan va posar un tuit contra el català. En 2015, en una plena etapa de convulsió entre Catalunya i Espanya, la nostra tuitera preferida escrivia aquesta broma.
Home, no sé si la nostra
tuitera
preferida...
Deixa'm usar ironia, ja que estic aquí.
Això també és camp, no? Jo sí. No acabo d'entendre què és el camp.
Jo ja m'he d'entrat a l'imaginari humorístic d'Emilia Pérez. En 2015, Carla Sofía escrivia: invitaron a un independentista catalán a una boda y acabó comiendo solo en una esquina. No podía soportar ver repartir la comida entre todos.
Qui més falta per criticar?
Ningú, perquè a tot això, o sigui, sa tia va seguir escrivint, va inclús criticar els premis Òscar, o sigui, sa pròpia acadèmia abans d'estar nominada, o inclús sa, que després seria companya seva, na Serena Gómez, i la va titllar de rata rica.
Té un tuit per tot, és fascinant, és fascinant.
Té una, un armari.
Ens fem una idea del tipus de tuitera que va ser almenys fa uns quants anys.
Sí, va ser espectacular el seu dossier.
Però bé, sí, el tuit de la Selena Gómez és una rata rica que se hace la pobra desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa.
Ah, Justin Bieber.
Yo soy la Selena Gómez y vamos.
La Selena Gómez no ha dit res d'això, diu que se creu que sigui mentida, perquè Ana Carla Sofía defensa que aquest tuit no és real. Però bé, tornant al present, tots aquests tuits no han agradat gens a sa bombolla mediàtica, evidentment, i Ana Carla Sofía se va veure obligada a demanar disculpes ara fa uns dies pel mitjà CNN.
Tenía una red social que yo los he utilizado desafortunadamente más casi como diario y como escritos que yo hago y reflexiones, y por supuesto utilizo una cosa, un recurso que es hablar en tercera persona como si los como si lo que yo escribo lo estuviera escribiendo alguien que piensa de una manera negativa, como si fuera un personaje de ficción que es un malvado, una persona malvada.
Potser demanant disculpes acabes abans,
quin
no?
Quin viatge, és fascinant.
Vos he resumit
tot,
una hora de disculpa que, a més, usa totes les estones es condicional, ja sabem que una disculpa condicional no es
deixa de ser disculpa.
I més això d'inventar-se com un personatge fictici en del qual parlava a través de CEO, que bé, una cosa molt inversemblant que no li farem, no li donarem ni pas, no? Conseqüències de tot això. Ana Carla Sofía ara mateix està sent cancel·lada de tot. Uh-huh. Els seus companys d'Emilia Pérez li han donat s'esquena, ses marques ja no li paguen els bitllets i recursos per assistir en els Oscars, i podria ser que perdés tota possibilitat de guanyar el premi per culpa d'aquests escrits despassat. Jo no vull invisibilitzar per res el dolor que pot haver causat amb aquests tuits a les minories atacades, però crec que la vara de mesurar la perfecció d'Ana Carla Sofía me sembla injusta, tenint en compte que moltíssims homes heterosexuals fan coses molt pitjors i no se'ls cancela de la mateixa manera. Per posar un exemple clar, de fa unes setmanes, el raper Chris Brown guanyava ara fa just uns dies un premi Grammy a pesar de ser un maltractador i un abusador sexual reincident, o Donald Trump, el president dels Estats Units, a pesar de ser condemnat també per abús sexual. O sigui, bé, meravellós. Així que m'atreves a dir que hi ha moltes ganes d'aixafar Ana Carla Sofía Gascón i a tota dona trans que tingui desig de triomfar, bàsicament per ser això, trans. En qualsevol cas, com ja he dit, en el principi he parlat amb algú de Sant Ton proper a Ana Carla Sofía i sé alguna cosa nova.
Què diuen?
A veure, ja sabeu que Ana Carla Sofía ara mateix està tenint un perfil hiperbaix, no ha anat en els Premis Goya, no ha anat en els Premis BAFTA, és a dir, està totalment a un amagatall, no sé on està, crec que està a Londres, no ho sé. Podríem pensar que s'està reservant per presentar-se en els Oscars, tot i així, perquè no s'ha pronunciat en aquest sentit. Ara bé, segons s'entorn d'Ana Carla Sofía, vos puc dir que sa madrilenya no té pensat assistir en els Premis Oscar? Avui en dia, almenys.
Però això per decisió seva, no perquè no l'hagin convidada o perquè l'hagin expulsat, s'entén.
No li han eliminat la invitació. Sí que li han eliminat les plataformes com Netflix, que estaven recolzant el seu viatge cap als Oscars, tot bitllet pagat, tot maquillatge...
I
tot...
en el cas que guanyés l'Oscar, crec que també s'estaven contemplant la possibilitat de canviar la manera com li feien entrega d'aquest premi, si sí, finalment acabava guanyant.
Sí, perquè jo crec que ja intueixen que ella no apareixerà allà. També vos dic... No crec que el guanyi, perquè tota aquesta polèmica acaba de succeir ara, i recordem que avui just, de dia 11 de febrer a dia d'avui de febrer, era el moment en què els acadèmics havien de votar.
No el guanyarà.
Que ja entrem en un debat que en un minut tampoc tenim temps.
Bé,
però si ho ha fet bé, i es valora el talent,
l'obra i l'artista
i tot això, se li hauria de donar, llavors no hi estàs d'acord i la cancel·la si vols.
Que en aquesta polèmica el que passarà és que les empreses que es dediquen a fer una neteja del teu historial de Twitter... pujaran així,
com l'espuma.
Gràcies. Mira, ens pagues 10 euros i et fem una neteja de tot el teu passat polèmic a xarxes.
És veritat que
esborrem la teva petjada digital.
Sí, sí. Però sap molt de greu, perquè és que és veritat que al Javier Bardem això no li passarà mai. No. O sigui, que això és que realment... t'acaba volent estar a favor de la Carla Sofía Gascón quan el que ha fet realment són tuits horribles, però és que penses, tio, o sigui, mai li hagués passat això si fos un home nominat, mai de la vida.
Línia? On la dibuixes? A partir de quan?
Bé, clar, aquí ja va a nivell personal que és més greu i que és menys greu, però bé, Brad Pitt estarà allà assegut i també ha estat denunciat per abús sexual per part d'Angelina Jolie i allà està assegut, vull dir que es baremo de mesura, veig quan és una persona trans.
Sí,
Jaume, moltes gràcies. Fins aviat.
Bé.
Tornem demà a partir de les 12.